No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Bon dia, són les 9 del matí. Girona va viure ahir un assaig general del que cada 15 dies suposarà l'històric ascens a primera divisió del seu equip de futbol. I va ser una estrena d'alçada, sobretot pel rival. La visita del Manchester City a Montilivi va fregar el ple absolut amb rècord d'assistència. 235 espectadors que van posar a prova totes les novetats de mobilitat i seguretat que s'aplicaran a partir d'aquesta temporada. Benvinguts al No tanquem per vacances, que fem conjuntament a través de la xarxa de comunicació local. Fem Girona, Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant i Ràdio L'Escala. Entre les 9 i les 12 del matí, en un programa que avui comencem recollint les conseqüències d'un partit inimaginable fa només un parell d'anys. El primer que s'ha de dir és que des de la vessant esportiva, únicament esportiva, el triomf del Girona 1-0 injecta una dosi d'il·lusió i de confiança en l'equip de Pablo Machín, a 4 dies justos del debut oficial contra l'Atlètic de Madrid. Insisteixo, rivals, noms d'equips inimaginables fa justament un parell d'anys. Potser 3, si m'apureu. Fora del camp, la nova realitat del club exigeix un replantejament global del que significa estar a la màxima categoria del futbol espanyol. I encara queda molt per fer, tant des del club com per part de l'afició. I aquí sí que incidiria, especialment per part de l'afició. Només calia fer un cop d'ull ahir per veure que l'estadi encara no estava a punt. Falta, per exemple, instal·lar la graderia supletòria que va a la zona de preferent, i també intentar solventar, quan abans millor, les llargues cues i la certa que es va produir ahir a l'hora de retirar els tiquets i també d'accedir al camp. Ara bé, i aquesta és l'altra part que correspon a la ciutadania. La ciutat ha d'entendre que a partir d'ara no es pot anar en cotxe a l'estadi, que per alguna cosa s'ha habilitat un pla de mobilitat i que per alguna cosa fa setmanes que ho estan dient. La gent ha d'entendre que no es pot aparcar sobre la vorera i tampoc en descampats que hi ha prop de l'estadi. Si hi ha restriccions de circulació, hi ha restriccions de circulació, encara que en anys anteriors aquestes restriccions no existissin. Per alguna cosa es posen autobusos llançadora. Estarem d'acord que siguin mesures més o menys encertades, mesures menys o menys efectives, però en definitiva són les mesures que s'han d'aplicar i això exigeix que la gent vagi al camp amb molt més temps per veure el futbol. Insisteixo, Manchester City, Barça, Madrid o Atlètic de Madrid, que per cert visiten la Montilivi en el primer mes i mig de competició, no són, amb tots els meus respectes, el Corcón, el Cuyà o Vilafranca. Per tant, cop de seny per part de tothom i sapiguem que això, evidentment, implica una responsabilitat per part de tots, la del club i la de l'Ajuntament per part d'organitzar i la de la ciutadania per part de ser conscients del que implica realment que hi hagi unes restriccions de mobilitat. Entenc o puc entendre el malestar de la gent que ahir va sortir del camp i va veure que el seu cotxe estava multat. I podríem començar a parlar de si en lloc de multa, sent el primer dia, potser n'hi havia prou amb avisos dissuasoris. Però en qualsevol cas, insistim, les restriccions són les que són. Ahir era dimarts festiu i va passar el que va passar. D'aquí 4 dies tenim ja l'estrena oficial. Comencem.
No tanquem per vacances.
Què tal, com esteu? Benvinguts a aquesta edició del No tanquem per vacances. En els números d'en Litus Ribas, més o menys, devem estar cap al 47% del programa. Si no 47, va, deixem-ho en 46, però sí que ens apropem a la meitat d'aquest estiu que ens està permetent apropar-nos a casa vostra a través de la xarxa de comunicació local i de Fem Girona, Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala i Ràdio Vilafant, des de les 9 del matí fins les 12, en una primera part informativa que avui ens permetrà parlar d'art urbà. Com l'àmbit artístic es pot integrar dins de les ciutats. Ho farem a través dels organitzadors, del responsable de la segona edició del Mediterranean Flowers Festival, un esdeveniment que s'està duent a terme aquests dies al Baix Empordà i que el que pretén precisament és això, fomentar el fet que hi hagi art dins de nuclis rurals, però també urbans. I aquesta serà l'excusa perfecta també per apropar-nos fins a l'Empordà, concretament fins a Vilarig, on estan fent un festival d'art que també vol promocionar les diverses arts des del punt de vista pictòric i també aquesta conjunció amb l'arquitectura. Evidentment, amb tot el repàs de l'actualitat de proximitat a través d'aquestes 4 emissores que treballem de manera diària per fer-vos aquest programa que ocupa 3 hores de ràdio en directe. A partir de les 10 del matí, la màquina del temps del Carles Ribas i un viatge que farem al present amb la Cristina Cantal i el trenet turístic que hi ha a la ciutat de Girona. Avui s'ha buscat una bona guia turística perquè li expliqui els secrets de la zona del Barri Vell i també dels llocs més emblemàtics de la nostra ciutat. Els municipis agermanats de la Mercè Mainé i els comerços emblemàtics de l'Eladi Giner per donar pas a la secció del cinema. Avui, el nostre home sense pietat, veurem què ens porta, tenint en compte que la setmana passada tenien el bé que ens ho van passar amb aquell joc del cinema dels 80, igual fa una incursió en els 90. I en la segona part del programa, o de, millor dit, l'última, parlarem de futbol, però no en relació al partit del Girona d'ahir, sinó amb la nostra parella lingüística, amb Mamadi Danso, de com el futbol li ha servit també per acabar-se d'adaptar a la nostra ciutat. Per cert, que avui es compleixen 40 anys, 40, de la mort d'Elvis Presley. I en els últims minuts del programa marxarem fins a Palamós perquè en Carles Ribas ens presenti a un autèntic expert en aquesta estrella que va marcar un abans i un després en l'era del rock. Per cert, que parlant del Carles Ribas, avui ens torna a portar un altre guiri. Ja ho sabeu, a partir d'aquest moment i fins a les 12, aquí, a Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, Ràdio Palamós i Fem Girona. No tanquem per vacances. Tampoc avui, 16 d'agost.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona.
Ara mateix les 9 i 7 minuts del matí d'aquesta jornada que es torna a plantejar o a preveure com a mínim calorosa. De fet, hi alerta per perill d'incendis a la zona del Gironès i també a la Selva. Contactem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb Carme Farnell, perquè ens expliqui exactament què és el que ens depara aquesta jornada. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dimecres i ho fem parlant de temperatures lleugerament més altes que les d'ahir per la presència d'aquests núvols alts i mitjans que han fet pujar les temperatures mínimes, però a poc a poc han d'anar a menys i el sol ha d'anar guanyant protagonisme, però també serà a la vegada quan creixeran alguns núvols cap a les zones del Pirineu i del Prepirineu i aquí durant la tarda també hi cauran alguns ruixats de cara al vespre, ja hauran desaparegut. Aquests ruixats puntualment també podran acompanyats d'activitat elèctrica i fins i tot puntualment d'alguna pedregada, però això de manera molt local. De cara als dos propers dies s'espera que les temperatures vagin a l'alça. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Després d'aquesta previsió meteorològica, insistim, molta cura si heu d'estar en alguna zona boscosa, sobretot un comportament responsable, tenint en compte que s'ha fixat un nivell d'alt alerta amb risc d'incendi a la zona del Gironès i la Selva. Ens fixem en les portades dels diaris, com sempre, primer, els de pròxima proximitat. Cristina Cantal, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal va sentar el dia de festa ahir, per dir alguna cosa de festa?
Diguéssim que bé.
Diguéssim que l'hem superat, no? Va, tornem a recuperar la normalitat. Ara sí que ja ens hem quedat sense festivitats aquest mes d'agost. Només n'hi ha una i ja ha passat. Comencem amb el Punt Avui. Què explica?
Doncs a l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimecres 16 d'agost veiem en portada un tema esportiu, com no podia ser. El Girona venç al City i s'endú al Costa Brava. Un gol de Porto dona un triomf convincent a 3 dies del debut a Primera Divisió. I la fotografia principal va relacionada amb aquest titular, on hi predominen els colors blanc i vermell, i podem veure doncs els jugadors del Girona amb el trofeu després del torneig. També hi ha una altra fotografia a la part superior. És de successos. Hi podem veure Niccolò Ciati, la víctima de la puntada de peu mortal, amb aquest titular. L'homicida de Lloret és un lluitador federat. Una petita empenta a la pista de ball va degenerar en només 45 segons en l'agressió mortal a la discoteca Sant Trop. I a la part dreta hi veiem cigonyes, al parc dels estanys, amb aquest titular. Els estanys clauen migració de les aus. El grup Natura Externa vol que es gestioni el parc com a punt sensible. A Celrà denuncien l'Ajuntament pel bar de l'Ateneu i en Cultura Andrea Bocelli suspèn el concert d'avui a Cap Roig.
Doncs una absència o una circumstància que des d'aquí lamentem, perquè Andrea Bocelli, l'intèrpret italià, a mi particularment és una de les veus que m'agrada i de les que segur ha aixecat més expectació en aquest festival. Això pel que fa referència al diari El Punt, si mirem cap al diari de Girona, coincideix en el principal argument.
Exacte, el titular és El Girona il·lusiona. Bona actuació del conjunt de Machín, que clou la pretemporada amb una convincent victòria davant el Manchester City per guanyar el trofeu Costa Brava. Podem veure aquest resultat de Girona 1, Manchester City 0. I veiem doncs, també aquí un moment del partit doncs, celebrant. També tenim altres titulars de la portada del diari de Girona. El Sant Trop de Lloret està en concurs de creditors. La discoteca demanarà 20 anys de presó per assassinat al xatxer acusat de la mort del jove italià. Els pantans gironins superen les reserves d'aigua de l'any passat. Altres titulars, la represa de la vaga posa en perill el futur d'algunes autoescoles. Un accident múltiple amb dos ferits obliga a tallar la C-260 a Castelló. I a més, el diari de Girona també ens diu que rescaten un ciclista caigut per un marge de 5 metres en una zona boscosa de Porqueres i que un projecte amb segell gironí permet millorar l'eficiència dels parcs eòlics.
Doncs mirem també cap a la resta de Catalunya i què diuen la resta de diaris de l'Estat, va.
Doncs tenim temes diversos als diaris d'aquest dimecres. El País titula Rajoy descarta aplicar l'article 155 per evitar la consulta a Catalunya. El Mundo ens diu el Parlament llança el desafiament a l'Estat i el PP renuncia al 155. El Periódico comença el compte enrere. L'Ara escalfant motors. La Vanguardia ens diu Londres proposa un pacte transitori amb la Unió Europea. La Razón, Alemanya portarà al Tribunal de la Unió Europea la compra del deute del Banc Central Europeu. I finalment un titular de l'ABC, la Venezuela que el PSOE no vol veure.
Doncs això pel que fa referència als diaris, ja sabeu, explicats des del punt de vista dels titulars, si voleu ampliar-los, ja sabeu, el quiosc o el vostre establiment de confiança, segur que podeu fullejar aquestes pàgines i ampliar aquesta informació que avui ens ha apropat la Cristina i cada dia. Que vagi molt bé, Cristina. Escolta, d'aquí una estoneta el trenet, eh?
Sí, sí, jo me'n vaig a voltar pel barri vell de Girona.
Ja tens el teu tiquet o no?
Ara l'agafaré. Es compra allà, que no ho sabies, que es compra allà.
Vale.
Li has de dir al senyor Manel, sí, clar que sí. El senyor Manel em donarà el tiquet.
Doncs vinga, d'aquí una estona anem amb el trenet turístic de Girona amb la Cristina Cantal i una guia molt especial de la que encara no us volem dir el nom. Fins ara, Cristina.
Fins ara.
No. No tanquem per vacances.
Comencem el repàs informatiu després de repassar les portades dels diaris pendents de l'actualitat de proximitat. El primer que hem de fer és mirar cap a Girona perquè, bé, de fet, cap a Barcelona, encara que el que passa allà aquest matí tindrà incidència no només a la ciutat, sinó a tota la província. I és que ja us explicàvem la setmana passada que hi ha convocada una vaga parcial dels conductors d'ambulàncies de transport sanitari després de no arribar a una posada d'en comú amb l'empresa ni tampoc al Departament de Treball, amb qui es van reunir la setmana passada en 3 ocasions. Doncs bé, aquest matí hi ha convocada una nova reunió per intentar trobar una solució a aquesta situació. Ens apropa més detalls d'aquesta informació l'Eduard Cid, des de Fem Girona. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia. Després de la jornada de vaga parcial que van dur a terme els treballadors del transport sanitari de Girona i el Maresme divendres passat, la convocatòria de vaga es manté també parcial per divendres vinent, però es podria desconvocar avui mateix. Aquest matí a les 11 hi haurà una nova trobada a la seu del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb participació dels sindicats i també de l'empresa. Els sindicats confirmen la seva presència amb l'objectiu de poder arribar a un acord en aquelles diferències que els separen amb l'empresa. Així mateix ho ha explicat Adolfo Martín, que és un membre del comitè de vaga.
Divendres al vespre, el Departament de Treball ha convocat a l'empresa i al comitè de vaga per fer una altra mediació, a veure si aconseguim desencallar la situació. Entre les millores que reclamem és que les ambulàncies compleixin les condicions, que les bases on estan les ambulàncies compleixin les condicions, que la roba que ens donen per treballar compleixin les condicions. És això, si el que demanem són les millores socials. No demanem econòmics, no en demanem res.
Millores que no reverteixen només en el benefici dels treballadors, sinó en especial dels usuaris. El comitè de vaga ha anunciat que, en el cas de que avui no s'arribi a un acord, avaluen la possibilitat de transformar la vaga, que ara és vaga parcial, en una vaga indefinida els 7 dies de la setmana.
Anem cap a altres aspectes. Avui, per exemple, a la portada us explicàvem els problemes d'aparcament que va generar el partit d'ahir a l'estadi de Montilivi contra el Manchester City per part del Girona. Doncs bé, ara també parlem d'aparcament, encara que en aquest cas amb una notícia que ha de resoldre els possibles problemes que hi ha a Vilafant, i és que tindrà 60 places més per aparcar de manera gratuïta al casc antic. S'estan fent les obres d'adequació d'uns terrenys al costat de l'església que permetran augmentar els llocs per aparcar en aquesta zona. Té més informació d'aquesta actuació la Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant. Bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Vilafant ha tancat un conveni de lloguer per uns terrenys al costat de l'església per convertir-los en un aparcament. D'aquesta manera, el nucli antic de Vilafant tindrà unes 60 places més. L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenja, explica així la importància d'aquest augment d'aparcament.
Era molt necessari perquè, evidentment, doncs, el casc antic potser és el lloc on menys, més dificultats doncs, té la gent per trobar aparcament doncs, segur, perquè, a més, els carrers són molt estrets i hi ha, evidentment, un volum de cotxes important.
L'arribada d'aquest aparcament al nucli antic és una bona notícia també de cares a les obres que s'han de fer al carrer Figueres, que dona accés a la plaça Major i a l'església, i on hi ha un gran nombre de places que durant les obres no es podran utilitzar.
La idea doncs, és que sigui més, no només perdó, mentre durin les obres, sinó que sigui, evidentment, amb caràcter una mica més definitiu, no definitiu, perquè no és propietat de l'Ajuntament, simplement doncs, s'ha llogat en el propietari, però sí per un llarg temps.
D'aquesta manera, l'Ajuntament vol esponjar el casc antic de Vilafant i facilitar-ne l'aparcament, ja siguin els dies de cada dia o també quan es fan actes al municipi.
I pugem una miqueta en el mapa, seguim al lateral de la província de Girona per arribar fins a Cadaqués, on l'Ajuntament posa fil a l'agulla per acabar amb l'incivisme i les baralles al carrer, on s'hi concentren els locals d'oci nocturn. El consistori ha instal·lat càmeres de videovigilància i finalment la reducció dels horaris dels locals, que en alguns casos suposa el tancament de fins a 2 hores abans de l'horari que feia fins ara. Ens dona més detalls d'aquesta informació la Lali Giné. Molt bon dia.
Bon dia. El carrer Miquel Roset de Cadaqués, o més conegut com La Felipa, estarà vigilat per càmeres de videovigilància. Aquesta és una de les mesures que ha iniciat el consistori per tal d'acabar amb l'incivisme i les baralles que es produïen en aquest punt de matinada. L'Ajuntament també ha aconseguit que els locals tanquin més aviat, aconseguint finalment que el jutge els admetés al banc municipal per fer-ho. Ho explica l'alcalde de Cadaqués, Josep Lloret.
Hi ha una reducció d'horaris en aquest carrer, una afectació mínima, perquè hi ha locals que és mitja hora. És ben cert que hi ha un local concret que sí, li ha reduït 2 hores i també un altre. Dos locals els hi ha reduït 2 hores. Els altres locals, l'afectació és mínima. Estem treballant en què minimitzar tots aquests accidents, totes aquestes baralles, tot aquest incivisme.
A aquestes dues mesures s'hi sumen les campanyes de la FECA SARM per tal de recordar que cal ser civil quan es surt de festa. L'alcalde de Cadaqués, Josep Lloret, considera que cal una tasca conjunta.
Crec que aquí la federació dels nocturns es ve tingut de posar en marxa fa anys, en aquest sentit. No? Jo, fins que nosaltres no hem aplicat una mesura de reducció d'horaris, ells mai s'han mogut. Ells mai han detectat aquest incivisme que hi havia.
La intenció d'aquestes mesures és reduir l'incivisme i trobar l'equilibri entre aquelles persones que desitgen unes vacances tranquil·les, gaudint de Cadaqués, i aquelles que busquen una estada amb més festa.
Era una informació que ens apropava la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant. Ara sí que escoltarem a l'Ali Giné des de Ràdio L'Escala explicant-nos que els recents informes de la Generalitat de Catalunya asseguren que la davallada dels abandonaments d'animals domèstics a la província de Girona els darrers anys no acaba d'encaixar amb la percepció que tenen les associacions i protectores que treballen sobre el terreny. Cada vegada estan més saturades i reclamen les institucions més ajudes per poder dur a terme la seva tasca. És el cas de les associacions empordaneses Sol Gat i l'Anxova Peluda. L'Ali Giné, molt bon dia.
Bon dia, Carles. Associacions com Sol Gat o l'Anxova Peluda són només dues de les 19 censades l'any 2015 a la província de Girona que treballen dia a dia amb la problemàtica d'abandonament d'animals domèstics. L'informe de la Generalitat no tan sols els ha agafat per sorpresa, sinó que no s'ajusta a la seva realitat. Especialment crítics són des de l'associació escalenca l'Anxova Peluda, que reclama que es traspassin les competències de recollida de gossos del Consell Comarcal Alt Empordanès a l'Ajuntament del municipi. Des de l'entitat es demana al consistori suport econòmic i instal·lacions adequades per dur a terme una tasca que ja fan de forma no oficial. i més quan des del Consell Comarcal es destina un pressupost de 12.000 euros anuals a la protectora de Figueres per una recollida d'animals abandonats que en la gran majoria de casos, diuen des de l'associació, no du a terme. Edna Estrems, portaveu de l'Anxova Peluda.
Tots els ajuntaments de Catalunya tenen l'obligació de donar servei, de donar la competència, diguem, de la recollida d'animals del carrer de l'Ajuntament. Què fan els ajuntaments? Ho deleguen als consells comarcals, perquè no solen tenir instal·lacions. Però donada la situació actual, que hi ha moltíssimes associacions que estem treballant en cases d'acollida, que fem aquesta feina, el que et dic, d'una manera molt més humana, amb una empatia molt més heavy, o molt més bèstia amb els animals, els tractem bé, no els posem en gàbies, entens? I a més ho estem fent de forma voluntària, hòstia, què menys que fer una mica d'esforç per tenir un lloc adaptat per guardar un gos 3 hores fins que l'associació local pugui venir i recol·locar-lo i deixar-nos de consells comarcals, de gosseres comarcals que estan sobresaturades, que a més tenen polèmiques amb el tracte dels animals i que tots sabem com funciona el tema.
Sobresaturats estan també els voluntaris i trampers de l'associació empordanesa Solgat. També ells reclamen a les institucions més implicació per dur a terme les esterilitzacions dels animals que viuen al carrer. Els eterns oblidats, segons reivindica la presidenta de l'entitat, Rosa Solés.
És tot el tema d'esterilització del gat particular. Evidentment, perquè són els que abandonen els gatets, que quan ja són monos i macos i ja se'n cansen, no se van de vacances, doncs a la caixa del tro o on te faci falta. I després, clar, hi ha les cries de les mares de les gates del carrer, que sí que anem esterilitzant, però clar que no tampoc arribem a fer-nos de totes, i això que no parem, vull dir, esterilitzem tot l'any. Però bueno, encara queda feina.
Aquest control, però, implica la captura de l'animal, la revisió veterinària i l'esterilització, que per ara és possible gràcies a les donacions privades.
I per tancar aquest repàs informatiu, i abans de parlar dels esports, parlem una miqueta de completament de l'Escola de Música de Palafrugell, que compleix 50 anys d'història, de vida. El centre celebrarà aquest efemèride durant tot el curs 2017-2018 amb una sèrie de conferències i concerts programats a partir de les estacions de l'any. De l'Escola de Música Palafrugellenca han sortit artistes tan importants com Sílvia Pérez Cruz o el grup Els Cremats. Ens dona més detalls d'aquesta informació des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Fundada el 1967, l'Escola de Música de Palafrugell porta mig segle formant músics i cantants d'arreu de la comarca. Un centre que ha passat de tenir una desena d'alumnes als més de 300 que actualment omplen les seves aules. Rita Ferrer és la seva directora i també la seva fundadora.
Vàrem començar allò que estiu al menjador de casa meva, amb germans i amics dels germans i cosins, etcètera, etcètera, no? Perquè jo estudiava música i doncs vaig fer, entre cometes, experiments amb ells. Tens aquella satisfacció de que, com que has tingut temps, has pogut aprendre, desaprendre, ensenyar, corregir i tornar-te a fer una mica més conscient del que representa l'educació.
L'Escola de Música de Palafrugell vol festejar els 50 anys amb diverses activitats programades per estacions.
Quins hem fet a l'estiu, que ja hem començat, quins farem a la tardor, quins farem a l'hivern i quins farem a la primavera, que serà quan acabarem, el 10 de juny, està previst doncs, que aquesta celebració s'acabi. Movem molts diferents grups de músics i no és només allò del grup classe, que és la base i l'important, però nosaltres en aquests moments tenim conjunt instrumental de corda, de vent, i tot això, a més de ser un bressol educatiu, diguem així, per aprenentatge, és també cultura.
L'Escola de Música de Palafrugell ha estat la pedrera d'artistes com Sílvia Pérez Cruz, el grup Els Cremats, la Coral Nit de Juny i molts d'altres músics que es dediquen a la seva gran passió, la d'un idioma universal, la música.
I parlant de música, us recordem que avui, en la part final del programa, connectarem novament amb el Carles Ribas per recordar la figura d'Elvis Presley, justament avui que se celebra l'aniversari de la seva mort. Amb xifres rodones, el 1977 ens va deixar el rei del rock. Dit això, passem cap a la crònica esportiva per recordar que el Girona ahir va jugar el primer partit a Montilivi d'aquesta temporada amb motiu del 41è trofeu Costa Brava i que va acabar amb victòria de l'equip de Palma Machín per 1-0 davant del Manchester City gràcies a l'encert de Porto abans del primer quart d'hora. Un partit que va ser una autèntica festa que va servir també per presentar la plantilla davant dels 10.235 espectadors que van omplir l'estadi. Un rècord d'assistència, tenint en compte que ahir ja es va posar o es va obrir a la graderia supletòria que s'ha instal·lat a la zona del Gol Nord. Encara falta per instal·lar la de preferent a 4 dies perquè jugui el partit el primer de la temporada contra l'Atlètic de Madrid. Al final del partit, Pablo Machín destacava que l'equip arriba en bones condicions, potser no al 100%, però sí en bones condicions, a l'estrena de la Lliga.
Nos quedamos con que hemos marcado el camino de lo que queremos, ¿no? Y de lo que necesitamos para ser un equipo competitivo, pero tampoco nos tenemos que hacer muchos líos. Ni éramos tan malos hace pocos días, ni ahora de repente somos tan buenos. La realidad va a ser cuando llevemos 5 partidos de liga y nos digan los rivales realmente qué nivel tenemos, pero no cabe duda de que nos vamos mucho más tranquilos con la imagen de hoy. De todos los futbolistas, además, porque primero hemos actuado prácticamente los que ya sabíamos los automatismos y que tenemos más claro cuáles son las señas de identidad de este equipo y han marcado la línea a seguir por los que han salido luego del banquillo, que creo que también lo han hecho de forma similar.
No tanquem per vacances.
Un partit al d'ahir que també va servir per aplaudir i força Pere Pons, que ahir va renovar el seu contracte amb el Girona fins al 2020. Un altre partit, el Peralada va guanyar 0-2 al Camp dels Roses. Aquesta és la música d'Animal, que avui, juntament amb els Amics de les Arts, actuen al Porta Ferrada. Amb ells arribem a les 9:27, un descans, i obrim ja la plana d'actualitat.
Agenda d'activitats culturals de l'Escala. Avui són dimecres, l'endemà de la Mare de Déu d'agost, hi ha activitat a l'Escala. Activitat com el Market Night de cada dimecres a la Riba. Market Night Mar d'Empúries, des de les 7 fins a la mitjanit. I si som dimecres, això també és sinònim a l'Escala d'audició de sardanes a la Platja, aquesta setmana amb la Flama de Farners. 10 de la nit. A Riells hi ha programada també una cercavila, en aquest cas una cercavila de percussió a càrrec de la Batuscala, el grup de percussió de l'Escola de Música El Gavià, que avui surt al carrer, avui farà rua per Riells. Demà dijous, en dia de taller de contes vius a la biblioteca, a partir de les 6 al vespre, la sessió setmanal de Zumba a la plaça de l'Univers, Riells. A les 8 del vespre, festival de guitarra, dervixos i trobadors a l'Alfolí de la Sal. Un concert inclòs dins el festival de guitarra Girona-Costa Brava. 10 de la nit, coincideixen en dues activitats habituals, una i altra, cada dijous a l'Escala. D'una banda, cinema al CER, en aquesta ocasió amb el film Doctor Strange, i de l'altra, nit festiva a Riells, plaça de l'Univers. Arribem al cap de setmana, divendres, serem divendres 18 a les 8 del vespre, concert de clàssica a l'Església de Sant Martí d'Empúries, amb el lema de l'òpera a la dansa, organitza l'Associació Cultural Pau Casals. I divendres també, la penúltima nit temàtica al Casal del Jubilat Jardí del Padró. En aquesta ocasió, actuació del quartet de saxos saxofònics a la pista exterior del Casal del Jubilat Jardí del Padró. Per dissabte, concert en viu al Club Nàutic a l'Escala, 9 del vespre, festa de Santa Rosa a l'Ateneu Popular del barri Rosalau, organitzat pel mateix barri, i cantada de veneres al Camp dels Pilans, amb el grup Bergantí, organitzat per l'Associació de Veïns del Camp dels Pilans, Les Corts. Ja només per arrodonir la setmana, espectacle infantil diumenge, 7 de la tarda, plaça de l'Univers, a càrrec de l'animador Jordi Tonietti. Això ha estat l'agenda d'activitats culturals de l'Escala per aquesta setmana.
Top Girona. Ens avalen 16 anys. Més informació al 972 20 87 23, a xarxes socials i a topgirona.com. No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Dos quarts de 10 del matí, seguim endavant amb aquest repàs informatiu. Ara ens porta fins a Palamós. El Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós han posat en pràctica aquest estiu, per primera vegada, un programa de visites guiades a la subhasta del peix blau. La setmana passada es va tancar aquest cicle, que ha constat d'un total de 3 visites. Prop de 120 persones han tingut l'oportunitat de conèixer de prop aquest procés, habitualment, això sí, restringit només als professionals. En tots els casos, s'ha iniciat a les 8 del matí, coincidint amb l'inici de la subhasta, i ha tingut una durada aproximada d'una hora. Una activitat que ha seguit avui en directe al Lito Ribas. Litos, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. De fet, ara ja la subhasta del peix blau ha acabat, però te faries creus, Carles, del moviment que hi ha al port de Palamós a primera hora del matí. De fet, estic amb en Lluís Rodríguez, en Rodri, que és tècnic de pesca de la Tanyanina Agneta i que és un dels responsables d'aquestes visites que comentaves, juntament amb la cap de llotja de Palamós, i que han tingut molt èxit. Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Aquestes tres estacions, amb aquesta novetat que s'ha fet aquest any, la veritat és que ha anat molt bé, no? Me comentaves que se t'ha fet fins i tot curt.
Sí, se m'han fet curts aquestes tres tongades de connexió amb la gent i ensenyar-los el que és el tema del mar, obrir una finestra i compartir el que és la venta, i explicar-los a tothom el que és la nostra vida. La conversa directament al pescador va ser una passada. Per mi va ser molt, molt, molt maco.
Parlarem de l'art de l'encerclament, de la pesca del peix blau. De fet, en Lluís acaba d'aterrar, diguem, perquè ha estat tota la nit feinejant, perquè, Carles, els pescadors de peix blau treballen de nit. De fet, ara en Lluís està en un horari diferent, és com una espècie de jet lag. Ara s'anirà a sopar. Jo encara no he esmorzat i ahir ara s'anirà a sopar. Explica'ns una mica què són les característiques de l'encerclament.
Bueno, l'encerclament es dediquem bàsicament a la pesca del peix blau. Sortim a les 10 del vespre a totes les barques, aquí a Palamós són 4, trenyines, i es dediquem a buscar el banc de peix, normalment sardines i anxova, que és el que més es dediquem. Amb els aparells que tenim, detectem el peix i seguidament portem un bot de remolc que fa llum i això atraeix el peix blau. Aleshores, amb una gran peça que fa 350 metres, imagineu-se que pot abarcar o encerclar un terreny de joc de futbol, doncs amb aquesta peça agafem les grans tonelades, gran quantitat de peix, tonelades, vaja, de sardines i anxova.
Avui, per exemple, com ha anat? Per exemple?
Avui hem agafat una tona i mitja. Avui, bueno, hem fet el jornal perquè l'han pagat prou bé i no hem agafat gran quantitat, una tona i mitja, però bueno, hem fet el jornal avui, sí.
Són 4 taranyines a la flota de Palamós. Es diu taranyina precisament per això, per aquest art d'encerclament, perquè els hi feu com una mica de xarxa per atrapar el peix?
Sí, sí, d'aquí ve el nom, sí. Tot tancat al peix, sí, sí.
La subhasta, que és la del peix blau, només pels professionals, amb aquestes tres visites, els visitants han pogut doncs veure aquesta activitat que dèiem, que és bastant frenètica. Què és el que, per exemple, la gent que ha vingut en aquestes tres sessions que heu organitzat, què és el que els ha cridat més l'atenció? Què és el que et preguntaven més?
Bueno, molts preguntaven... primer, bueno, van quedar tots molt impressionats per lo que era l'anar i vindre de peix. La gent, el moviment de peixaters, l'atenció que es viu, Hasta la subhasta també era molt maco, també ha coincidit també amb preus molt elevats, eh? I bueno, el que més m'han preguntat potser quin era, per què l'anxova no era grossa com anys enrere, eh? És una de les preguntes bàsiques.
I això per què és?
Pues, jo estic, bueno, s'han fet estudis biològics i corroboren amb el meu parer o amb el meu pensament. Jo crec que és falta d'aliment, que el peix no creix més per falta d'aliment, eh? Els rius no baixen amb tantes proteïnes, les depuradores filtren molt, el que porta els rius porta també molt de contaminants. Tot això influeix en el que és l'activitat del mar, eh?
I l'esforç pesquer també, no? Vull dir, sé que des de la confraria de Palamós, doncs des darrerament s'han aplicat mesures per reduir precisament aquest esforç pesquer. El peix blau també feu vedes.
Sí, també fa vedes, doncs ja fa un grapat d'anys, no imposades, sinó nosaltres van ser els que vàrem decidir de fer-ho ja fa molts anys per protegir les espècies i deixar respirar una miqueta al mercat i donar-li vida també al nostre hort, no? L'hem de regar, també, l'hort. Eh?
L'hort, eh? Ah, l'hort, l'hort.
L'hort, sí, sí, sí.
Els horts s'han de regar. Ah. I en aquest cas és un hort dintre d'un mar mediterrani molt gran, però que el peix, hem de recordar que no és perenne, no hi serà sempre, i que hem de tenir en compte, doncs, aquestes qüestions. En el peix blau, bàsicament, Lluís, la sardina i el seitó seria el més destacat, el que té més sortida, també comercial, no? I el més conegut.
Sí, de fet, la sardina, bueno, la sardina és una passada. La sardina cada cop en tenim menys. El perquè no estic jo que sigui sobre explotació, penso que és problema més de contaminants i mig ambient. La sardina és un dels peixos més bons que hi ha, és una passada.
Parlem, de fet, de les propietats del peix blau, perquè tothom ho diu, eh? És molt saludable. És el típic peix que als nens petits els hi costa molt perquè té aquest sabor tan potent, no? Vull dir, parlem, per exemple, el barat, que abans em comentaves que en queda poc de barat i que, curiosament, és un peix que com el seu nom indica, encara que s'escrigui diferent, és força barat. Vull dir que és una bona opció si aneu a la peixateria i és un peix que té un gust espectacular i que a sobre doncs, és força doncs, econòmic per les nostres butxaques. Què té de saludable el peix blau i per què als nens els hi costa tant menjar-ne?
Home, el peix blau... Primer, pels nanos, les espines, no té gaires espines.
És... Nanos i gent gran, eh? Hi ha molta gent que no...
I la gent gran, evidentment, sí. Però que després els preus també són assequibles, vull dir que amb un quilo de sardina doncs, pot menjar un grapat de gent, i després el que és aporta molt de l'omega, ja ho sabem tots, l'omega 3, i bueno, i abans deien que era perjudicial, que pel colesterol, que no podia menjar sardines, i resulta ser que avui dia la sardina és una passada. La sardina està... Bueno, nosaltres disfrutem, fotem uns esmorzars bestials amb la colla de la tripulació i disfrutem a base bé i no ens cansem de menjar sardines perquè estan boníssimes. Eh?
A quina hora esmorzeu vosaltres?
Esmorzar, sopar. Doncs ara hauria d'estar fent-ho ja, en aquests moments. Acabant l'entrevista ja anirem a fer-ho. Sí, sí, sobre les 9, 9 i quart, 9 i mitja... Sí.
És el teu sopar, de fet, eh?
Un esmorzar de sopar,
sí. Esmorzar de sopar, i després te'n vas a dormir, quina hora?
Pues, de seguida que podem, doncs a les 10 i mitja, a les 11, i bueno, i a dormir 4 o 5 horetes, i fer 4 activitats amb la família, i a la nit se'n tornem-hi, que ve una altra nit.
I no és molt dur, això?
No, quan t'agrada, no. Si t'agrada, no hi ha res que sigui dur. No.
No. Però vas com al revés del món, no?
Pues sí, però sortir a pescar és una cosa que és tan variada, cada dia és diferent, no saps mai el que te trobes, l'escenari sempre és variat, i després els preus també, els preus no saps mai, eh? Si surts, si agafaràs, si no agafaràs, si el trobaràs, si no el trobaràs, després si el vens car o el vens barat, és tot un... És molt maco i és molt variat, i a mi m'encanta.
És que quan les coses es fan amb passió, la veritat és que tant li fa si t'aixeques aviat, tard, o si vius doncs, de nit, pràcticament. Avui, del Nou Tequem per Vacances, hem estat al Port de Palamós parlant amb en Lluís Rodríguez, en Rodri, tècnic de pesca, patró també de l'Agneta, i que hem conegut una mica més la pesca d'encerclament, aquest art del peix blau i també una mica aquesta activitat de les visites a la subhasta del peix blau que el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós han engegat aquest any amb molt d'èxit en les treves les tres primeres sessions. Lluís, molt bon dia, et deixo que vagis a esmorzar, a sopar i res, a seguir feinejant i a proporcionar-nos sardines als nostres plats.
Molt bé, doncs res, t'invito a esmorzar també.
Home, ara jo m'aniria a esmorzar. Carles, me deixes que me'n vagi a esmorzar unes sardines amb en Lluís,
sí,
o no?
Sí, 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 sí. Cap problema, sí? Perquè a més fins a les 11:15 no t'esperem per parlar d'Elvis Presley, imagina't, tens dues horetes per esmorzar.
Tinc dues horetes, però puc menjar de forquilla i així?
No, no, pots esmorzar el que vulguis, ara entraré sí? jo a la teva alimentació ni la teva educació nutricional, és a dir, només faltaria, sí. Prou feines tinc jo. Quan vaig a l'endocrinòleg perquè em digui que he de menjar més verdura i menys fregits, imagina't si sobre t'he de dir a tu el que has de fer. No, no, menja el que
vulguis. El que passa és que a quarts de 10, Carles, ara jo el peix el menjo amb vi blanc. Jo crec que ara prendré un cafè llet, però jo...
No, no, sí. És a dir, podries esmorzar amb vi blanc i així segur que l'entrevista amb l'Elvis Presley, bé, amb l'expert d'Elvis sí. Presley, serà una miqueta més xisposa.
Tens raó, si el rock and roll sí, ha de tenir una mica més de xispa.
Ho diu un músic. Molt bé. El Lito Ribas, que ens parla des de Ràdio Palamós. Per cert, la setmana vinent, si tot va bé dimarts, el tornarem a enviar cap al port perquè a Palamós, concretament en el Museu de la Pesca, s'està fent una exposició sobre nusos mariners. I amb aquesta excusa aproparem el Litus cap a aquesta zona de pescadors perquè coneguem exactament el seu dia a dia i una miqueta també com es fan els nusos, que n'hi ha moltíssims i de diferents. Litus, fins després.
Fins després.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Hay un hilo continuo y permanente entre las primeras imágenes representadas por el primer arte de Altamira y las imágenes creadas por cualquiera de nuestros artistas urbanos. Los primeros trabajaban para una sociedad que era parte de la naturaleza y los artistas urbanos trabajan para una sociedad que tiene muy poco que ver con la naturaleza. Tenemos que favorecer a la creación urbana y tenemos que aprender a disfrutar de la creación urbana. Todo lo que se haga en favor de los artistas urbanos será bueno para la sociedad actual, que es eminentemente urbana. Si el 90% de la población actual de España vive en ciudades y nuestros artistas son urbanos, desarrollarán un determinado arte. Si sacamos de vez en cuando a esos artistas de su medio natural, que es la ciudad, y los llevamos a un oficial, como es la naturaleza, provocaremos una dinámica de creación distinta, provocaremos nuevas creaciones y nuevas reflexiones. Ese ir y venir de la ciudad al campo, de lo natural a lo artificial, debe ser muy importante para cualquier creador contemporáneo.
L'artista urbà és fonamentalment un artista d'una gran sensibilitat social.
La iniciativa de alguien de querer plasmar algo en la calle es muy fuerte, es muy generosa. Y realmente te das cuenta que es una manera de ver el mundo, ¿no?
El Baix Empordà acull aquests dies la segona edició del Mediterranean Flowers Festival, un festival que es presenta amb aquest arxiu que tot just ara mateix us oferíem i que podeu, evidentment, visionar a través del portal web del Meet Art i que, evidentment, mostra alguns dels artistes que, a través del seu art, dels seus dibuixos, diguem que fan el paisatge més amable a moltes ciutats del món. Aquest diria que és una mica l'objectiu, el de difondre com l'art es pot fondre també dins del nostre dia a dia, en les grans ciutats, o en el gris del ciment i potser de la pedra, a vegades doncs, ens fa la vida una miqueta més monòtona, quan en alguns espais, potser simplement amb un dibuix o amb una mica de color, amb una flor, per exemple, que és el símbol d'aquest Meet Art, doncs la cosa seria molt diferent. Per conèixer els detalls d'aquest festival, però sobretot per entendre quin és l'objectiu que té i com l'art sí que en altres ciutats del món ha aconseguit ja instaurar-se dins d'aquests àmbits urbans, ens acompanya el responsable d'aquest Mediterranean Flowers Festival, que és el David Hernández. David, molt bon dia.
Bon dia, Carles.
Que ve acompanyat amb la Blanca i l'Andrea. Deixeu-me saludar-les primer. Andrea, què tal, com estàs?
Molt bé.
Tot bé?
Sí.
Quina veueta, eh? Mm. Això és de cridar i de jugar i de menjar gelats i ho diré amb el cul a l'aire. Dormim al cul a l'aire, també, eh? Però bueno. Blanca, què tal, com estàs?
Bé.
Tot bé?
Sí.
La Blanca i l'Andrea, que són dos de les noies que estan participant d'aquest festival. De fet, l'Andrea és la ideadora d'aquesta floreta que, evidentment, podreu veure a través del portal femgirona.cat i que simbolitza aquest festival, David, que dèiem, és una oportunitat perquè els més petits s'apropin al món de l'art, ara explicarem com, però que sobretot també el que pretén és intentar llançar un missatge de, escolta, els dibuixos, els grafits, els artistes de carrer poden ser realment també agents que facin les ciutats més amables, no?
Sí, bueno, en definitiva, la tècnica, no? Perquè si ho mirem des d'un punt de vista tècnic, el grafit és una tècnica més de pintar, no? És una miqueta més de... és una expressió, no? I la veritat és que els nanos, quan descobreixen aquesta tècnica, no?, d'agafar un pot de pintura que li donen un botó, no?, com ells diuen, no?, i d'allà surt la pintura, la sensació és màgia per ells, no? I crec que els invoca a un punt de creativitat, no?, que és diferent a quan agafen un pinzell o agafen un rotulador o uns llapisos de color. I la veritat és que estem molt sorpresos, no? I sobretot també amb la combinació de l'exterior. És a dir, normalment els nanos estan acostumats a pintar interiors, tancats, en les aules dels col·les, a casa seva. I el fet de que, com és una tècnica que necessita molt exterior, això crea una fusió d'experiència molt diferent.
Perquè exactament en què consisteix aquest MITART, aquest Mediterranean Flowers Festival? S'està fent al Baix Empordà, concretament a les proximitats del càmping Ridaura, està entre Llagostera i Santa Cristina, i del que consisteix bàsicament és d'embalar les bales de palla,
sí.
Llavors amb els plàstics blancs o rosats, que últimament també estic veient en alguns camps que els envolten, a partir d'aquí fer les seves pròpies creacions.
Bueno, el que s'ha fet és aprofitar aquest entorn que tenim, no?, de l'Empordà, de la recollida, no?, del blat, i que es fan aquestes bales de palla que creen un entorn i un paisatge molt maco, i concretament, com tu dius, a la ruta del Carrilet, just al costat del Camping Ridaura, bueno, pues vam pensar d'embalar, no?, d'embolicar aquestes bales, perquè està que protegim un plàstic, i pintar-les i fer un motiu, no? És a dir, amb l'Andrea, doncs, a raïda de tot el projecte d'artistes, doncs van voler fer alguna cosa amb nens, van voler crear un festival de nens. I volien crear un símbol, no? I amb l'Andrea, doncs, parlant i que a casa, doncs, para, per què no fem una flor, no? Que és algú molt representatiu, algú que entén tothom, algú que és molt mediterrani, i bueno, i a partir d'aquí, pues, es va crear, que l'Andrea ens pot dir... l'Andrea?
Okay. Com es va crear?
Perquè estàvem en el Carrilet i el meu pare va veure un lloc on no hi havia res i vam parlar que si podíem fer alguna cosa amb aquelles bales i vam fer una flor.
Però la flor aquesta ja l'havies dibuixat alguna vegada? O et va sortir així? És a dir, t'agradava dibuixar tu flors o no?
A mi m'agrada dibuixar flors de cares i llavors li vaig dir al meu pare si podien dibuixar flors com a estem al Mediterranean, al Carrilet.
Uh-huh.
Llavors va dir que sí i va parlar amb el càmping.
Ah, llavors a partir d'aquí es va posar en pràctica ja aquesta iniciativa. Ensenyem la samarreta que portes. Hem d'explicar que el MITART també s'identifica amb aquesta flor. Evidentment, això és una margarita?
No sé, perquè com nosaltres pintem les flors de color que vulguem,
uh-huh,
llavors vam ficar en blanc,
sí,
pensant que com està en blanc la flor i després serà d'un altre color, del color que vulguis.
I evidentment amb una cara somrient, això sempre, eh?
Sí.
Amb dos ullets i un somriure ben maco perquè la flor almenys faci a tothom que passi per allà pensar en alguna cosa positiva. De fet, aquí als estudis de Fem Girona tenim una margarita que va ser el simbolisme que vam utilitzar durant el temps de flors d'aquest any, i quan ha entrat el David i l'Andrea ha dit «Ostres, mira, una margarita!» Ho dic perquè s'assembla molt. Aquesta d'aquí de la paret té menys pètals que la de la samarreta, però en definitiva s'hi assembla molt. Blanca, tu suposo que també ets una de les noies, dels nens que participen en aquest festival. Quan et van dir «Escolta, que es fa això», suposo que vas agafar un pot de pintura i ràpid a pintar, no? No sé si és una cosa que a tu t'agradi molt el pintar, i si no pintaves abans, si això t'ha servit per, no sé, per començar a pintar més del que feies abans.
A mi m'agrada pintar, però quan vaig agafar l'esprai em vaig emocionar.
Ah, sí? Per què?
perquè mai havia fet servir un spray d'aquests.
I en què es diferencia agafar un spray a un pinzell? Per exemple, és més fàcil pintar amb spray o pintar amb llapis de color?
Amb spray, perquè surt xorro i surt més gran.
Clar, quants nens, més o menys, pinteu en aquest festival? Sou molts o no?
Sí, molts.
Sí? I llavors, a partir d'aquí, clar, no sé si això després, durant l'any, ho segueixes d'alguna manera. És a dir, ja sé que aquest festival només es fa a l'estiu, però si això del grafit t'ha dit, o t'ha fet pensar, mira, quan sigui gran, m'agradaria dedicar-me, no sé, a l'àmbit artístic.
La veritat és que no, però m'agrada pintar.
David, clar, els més petits, això que deies tu, el fet de provocar-los que deixin rienda suelta, diuen en castellà, a la imaginació, però que neix d'un fet que molts artistes porten temps reivindicant, i és que s'habilitin espais perquè l'art, i l'art urbà especialment, que no és el de lienzo, el de quadre, doncs acabi formant part de l'escenari de les ciutats, no?
Sí, a veure, el que està passant és que, com tu dius, a nivell internacional l'art urbà cada vegada té una posició més important com a símbol artístic. Els artistes que van participar en el documental són artistes que porten quasi 40 anys dedicats a això, no? I sobretot lluitant amb unes dècades en el que això era un començament de tècnica, no? Llavors és molt difícil reconèixer. Per cert, ara, per sort, ara ja es comença a reconèixer. I com tu dius, no? El tenir en un entorn exterior aquestes obres fa acostar més a la gent a que entengui aquesta tècnica de l'art urbà. El que tinc que dir és que cada vegada es respecta molt més, no? I jo crec que al final això acabarà sent una cosa que formarà part del nostre patrimoni, no? És a dir, hi ha artistes que és el que diuen. És a dir, ara vas a ciutats com a Londres o com a Miami i hi ha circuits turístics dedicats expressament a veure art urbà. És a dir, tots coneixem que hi ha artistes que ja estan als grans museus del món. És a dir, vull dir que és algú que ja és un fet, no? Que no és algú que estiguem improvisant.
A més, hem de parlar o hem d'explicar que no són grafits com els que durant molt temps han embrutat les parets o que han servit per assaltar vagons de tren, i ho dic amb aquest llenguatge, sí, perquè jo crec que tothom sabrà exactament a què em refereixo, sinó són dibuixos ben fets i que, per exemple, des de l'àmbit comercial sí que s'ha començat a utilitzar molt les persianes dels comerços. És a dir, hi ha empresaris o botiguers que ja han vist que aquesta decoració també és un reclam. Clar, tu ara parlaves de ciutats com Londres. En una ciutat com Girona, ciutats com Barcelona, tenint en compte que encara hi ha molts solars que estan tapats per aquestes parets de ciment, aquests són bons espais com per poder-ho fer? O fins i tot façanes mortes d'edificis que tu poguessis, en lloc de veure Tutxana, veure un dibuix d'aquestes característiques?
Sí, jo crec que qualsevol espai que, com tu dius, no?, que es pugui utilitzar perquè un artista pugui plasmar un missatge sobre una obra, jo crec que això és molt interessant i això es té que aprofitar, perquè en realitat el que estan fent és apostar i donar la seva coneixença artística amb algú completament obert al públic. És a dir, no estem parlant d'una obra que té que estar dintre d'un museu en el que tens que pagar una entrada. No. És a dir, això està al carrer, la gent ho pot visitar i sobretot, com tu dius, no? És algú que li dona un valor a l'entorn, no? És a dir, Girona ja fa molts anys que aposta també amb l'art urbà, és a dir, es fan coses aquí a l'art urbà, però crec que ara estem en un moment, és a dir, i cada vegada s'entén molt més, és a dir, com tu deies abans, el grafit era, a vegades la gent es dedicava a fer vandalisme, però això és un sector, no?, que bueno, doncs que està allà, però que al final l'artista urbà és un artista, és a dir, com pot ser un escultor, com pot ser un pintor de tècnica d'aquarela o d'oli, no? O sigui que, al final, són artistes.
En aquest sentit, cap a on va aquest Meet Art, aquest festival? Ara porta tot just dues edicions. Va començar com un experiment i realment la resposta us va permetre no només apostar per una segona edició, sinó ja està pensant a la tercera. De fet, hem de dir que aquesta tarda visita, si no ha hagut canvi d'última hora, aquest mitart, la Anna Vives, que recordem és aquesta noia amb síndrome de Down, sí, que també des del punt de vista artístic ha aconseguit doncs, demostrar que les persones amb algun tipus de discapacitat psicològica o psíquica no estan impedits per fer absolutament res. De fet, la col·laboració amb Andrés Iniesta, per exemple, amb la serigrafia de la samarreta del Barça, doncs li va permetre donar-se a conèixer. Avui, Anna Vives està en aquest mitart, concretament al Baix Empordà. Cap on va això? Quin recorregut li veieu?
Bueno, com deies, l'Anna és una artista que des del primer moment va participar en el projecte, sempre ha cregut amb el projecte, i de fet inclús el cartell que hem fet aquest té la seva tipografia, com tu dius, no? I el camí que va és que, bueno, doncs cada vegada que la gent visqui aquesta experiència. O sigui, el que es pretén, sobretot amb el Mediterranean Floral Festival de nens, és que cada vegada es trenqui aquesta barrera, no? És a dir, que és una tècnica en el que els nanos viuen una experiència creativa que jo crec que és molt important i que no es té que limitar, no? És a dir, ni amb els adults, però sobretot amb els nens. És a dir, limitar la creativitat a un nen és perdre una gran oportunitat, sobretot perquè això els hi fa desenvolupar-se de cara al seu futur, no? És a dir, la Blanca deia, doncs no sé si seré artista el dia de demà, però el fet d'haver viscut una experiència d'aquest tipus, estic convençut que els anirà bé.
No sé si seré artista, però sí que ha dit que la primera vegada que va agafar un espai ja es va emocionar. I, en definitiva, això, en el tema de la pintura, en el tema de la música, en el tema del teatre, en tot el que és artístic, és l'objectiu principal que ha de provocar en un jove. David Hernández, responsable del Mediterranean Flowers Festival, aquesta segona edició. Si hi ha algú que ens estigui escoltant i vol anar aquesta tarda, hi pot fer-ho
sí,
o no?
Sí, clar. Sí. A veure, estem a la ruta del Carrilet. És a dir, tothom coneix la famosa ruta del Carrilet. Uh-huh. L'avantatge és que estem allà a prop, no? És a dir, com dèiem abans, gràcies a la col·laboració que tinc que dir que aquest any em vaig quedar molt sorprès per la Tria Rosa Maria i el Josep, que són els responsables del càmping, em van dir que ja fa 50 anys, és a dir, que estem parlant d'un càmping que suposo que ha passat, a part de trens, no? Han passat moltes coses i gràcies a ells ens estan col·laborant. Des del primer dia que els hi van plantejar el projecte, ens han col·laborat molt i, bueno, i després, doncs, bueno, tots els nanos que estan participant.
David Hernández, moltíssimes gràcies, eh? Andrea Blanca, a pintar molt. I ara traurem el cap aviam què tal ho feu. D'acord?
D'acord.
Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el corall vermell creix un mil·límetre a l'any?
El corall vermell no és una planta. És un petit animal blanc que forma colònies amb un esquelet vermell i que viu fixat a les roques submergides. És molt fràgil i té un creixement molt i molt lent, aproximadament un mil·límetre a l'any. És a dir, si arrenquem una colònia de 10 centímetres, trigarà un centenar d'anys en tornar a créixer a la mateixa mida. Això fa que sigui molt vulnerable a la sobrepesca, com la que va patir durant els segles XVIII i XIX a les nostres costes. I per això, a Catalunya s'ha proposat una prohibició de la seva pesca durant els pròxims 10 anys. Però també és vulnerable a les excessives visites dels submarinistes, que no van amb compte amb les seves aletes ni a on posen les mans. Des del Parc Natural estem fent esforços perquè el busseig sigui una activitat de baix impacte i potenciem l'ecoturisme i el busseig responsable. Amb aquesta intenció s'organitza al Parc Natural el curs de guies subaquàtics en què es parla dels seus valors naturals i de la seva fragilitat. També es tracten mètodes per reduir l'impacte dels submarinistes sobre el fons que estan visitant. I es fomenta l'ecobriefing, que són les explicacions i recordatoris que es donen als submarinistes just abans d'entrar a l'aigua, perquè recordin que estan en un ambient fràgil i que el seu comportament pot tenir repercussions sobre el medi. La primera edició del curs de guies subaquàtics del Parc Natural es va realitzar a l'any 2015, amb un gran èxit de presència de professionals del busseig. Des del Parc Natural també s'ha editat un tríptic de busseig responsable, en què es dona informació i directrius que ajuden a conservar els llocs que volem visitar i que volem gaudir durant molts anys. Una altra acció que es fa des del Parc Natural és una neteja submarina de Cala Montgó. Durant la neteja submarina, uns quants submarinistes recullen els residus que puguin trobar entre les praderies de Posidònia i els porten a l'abocador. La Posidònia és una planta submarina de gran valor que fa prats submergits que donen amagatall i menjar a molts alevins de moltes espècies de peixos. Us animeu a conèixer els tresors submergits que tenim ben a prop?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
El teu saló d'ungles ara...